Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, ens retrobem amb vostès al programa Església d'Urgell, que els ofereix, gràcies a Ràdio Estel, informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per a l'edició d'avui hem fet un recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies al nostre bisbat. A l'entrevista hem convidat mossèn Gabriel Casanovas, rector del Seminari Diocesà d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà, per a conversar sobre el dia del seminari que, com saben, celebrem dimarts vinent, festivitat de la Immaculada Concepció. A la secció Preguntes que ens fem sobre, esperem rebre resposta a una d'aquestes preguntes que farem amb mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del bisbat i col·laborador assidu del programa. La part tècnica d'Església d'Urgell la porta l'Àlex Alsina, la direcció, producció i presentació Maria Marín, qui els està parlant. Comencem. Comencem amb el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies aquí a la nostra diòcesi d'Urgell. Dissabte passat, dia 28 de novembre, l'arquebisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives, va presidir el tradicional recés d'Advent per als laics de la diòcesi d'Urgell, des de la catedral de la Seu d'Urgell. Al recés hi assistiren els fidels de la parròquia de Sant Tot i el seu rector, mossèn Ignasi Navarri, i fou retransmès en directe telemàticament perquè els fidels de la diòcesi el poguessin seguir, degut a les actuals restriccions sanitàries de mobilitat, fruit de la pandèmia. Davant el Santíssim Sacrament, solemnement exposat, Monsenyor Vives dirigí una meditació contemplativa fonamentada en tres punts. El primer, en el text d'Isaïes 60:3, on el profeta invita el poble a alçar-se, a aixecar-se malgrat les tenebres embolcallin la terra, perquè arriba la llum, i sabem que la llum és Crist. És un crit d'esperança del profeta que porta una bona nova, una notícia sorprenent malgrat que sembla que no pugui haver-hi esperança. Jesús es fa seu el missatge del profeta Isaïes. És el programa del seu servei a la humanitat que Jesús fa seu. En aquest ambient, marcat per la pandèmia, hi ha molts motius de preocupació com a humanitat. En el segon punt, la llum que és Jesucrist ens arriba per Maria, la Immaculada i la Mare de Déu. Monsenyor Vives esperona a conèixer-la, a admirar-la, a estimar-la i a prendre-la per guia. Per això va proposar meditar contemplativament els textos de l'Anunciació, la Visitació i el Magnificat com a centrals pel fer-ne lecció divina. Assenyalar que en el text de l'Anunciació contemplem com Maria és la noia verge, la plena de la gràcia del Senyor. Déu li anuncia que li ha concedit el seu favor i que tindrà un fill, Jesús, el fill de l'Altíssim, el Totpoderós, que regnarà per sempre. Això serà possible gràcies a l'acció de l'Esperit Sant, que l'omplirà tota ella perquè a Déu res no li és impossible. En el text de la Visitació, Déu li diu a Maria a través d'Elisabet, que és la beneïda entre totes les dones i que és beneït el fruit de les seves entranyes. A més, li atribueix una nova benaurança, feliç tu que has cregut. Finalment, en el Magnificat, digué Monsenyor Vives, que contemplem l'alegria de la Verge que lloa amb aquest cant l'acció salvadora de Déu. És la pregària del creient ple d'esperança. Recordar al nostre arquebisbe que en aquesta pandèmia contemplar la Mare de Déu ens ajuda a anar a l'essencial, a viure en l'essencial, l'amor i la confiança en Déu. I com el Magnificat ens ajuda a contemplar com hem de lloar i donar glòria a Déu, magnificar-lo perquè Déu mira la nostra petitesa. I el tercer i darrer punt, Monsenyor Vives, donar algunes actituds concretes per a viure l'advent 2020 que ens prepara al Nadal marcat per la pandèmia. Animar a posar la nostra mirada en Jesús per tenir esperança i fer realitat el que l'oració col·lecta del diumenge primer d'advent demana: acollir amb bones obres la vinguda de Crist perquè puguem posseir en herència el regne de Déu. Càritas d'Urgell, propietària de Grapats, ha fet una transformació empresarial amb la creació del nou grup Grapats i la constitució d'un centre especial de treball que té com a objectiu promoure la creació de llocs de treball protegits per a joves amb discapacitat o amb problemàtiques mentals. El nou grup Grapats ha creat un model propi de negoci a partir de l'economia circular, que utilitza el residu tèxtil i els objectes de segona mà per al seu reciclatge i retorn al mercat, i de l'oferta de serveis diversos a la societat. Nou Grapats disposa d'un centre de recollida i transferència, una botiga de roba i complements de segona mà, inclosa en la xarxa de Càritas Espanyola Moda Re. Fa recollida de residu tèxtil amb una xarxa de més de 80 contenidors en 42 poblacions diferents de la diòcesi i també en fa la selecció i el reciclatge. Recull mobles i objectes diversos, fa serveis de mudances i recaderia. El Centre Especial de Treball Grapats està situat a la nau del grup situada a la Seu d'Urgell. S'hi donen serveis de bugaderia, lloguer de vaixelles, serveis de paqueteria i missatgeria ecològica i disposa d'un punt de recollida de paqueteria per a compres online. I també disposa d'una botiga per a la venda de mobles i objectes de segona mà. Continuem amb Càritas, que ens explica que per a un de cada 5 persones aquestes festes que s'apropen seran del tot menys felices i es demana que fem possible que el Nadal entri a totes les llars i que hi fem el nostre donatiu. Cada gest compta. I ens recorda que el 30% de les famílies no tindran una llar digna on celebrar aquestes festes, que més de 280.000 persones ni tan sols podran comprar aliments per al dia de Nadal i que més de 363.000 persones passaran el 2021 sense ni tan sols una abraçada i en absoluta soledat. A causa d'aquesta pandèmia, Càritas Catalunya està destinant recursos extraordinaris per fer front a totes les demandes socials per cobrir les necessitats bàsiques de les persones en situació de vulnerabilitat. Col·laborem-hi tots. Dimarts vinent, dia 8, festivitat de la Immaculada Concepció, se celebra el dia del seminari, sota el lema Pastors Missioners. Tradicionalment, com se sap, la celebració es fa cada any el dia 19 de març, solemnitat de Sant Josep, però enguany s'ha posposat degut a la pandèmia del coronavirus. Hem convidat mossèn Gabriel Casanovas, rector del Seminari Diocesà d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà, per parlar-ne. Bona nit, mossèn Gabriel.
Hola, bona nit.
Gràcies per ser aquí i anem a parlar del seminari. Mm-hmm. El primer que li demanaria, si li sembla, és com a recordatori, expliqui, sisplau, per què es dedica un dia del seminari a l'any.
Sí, es dedica un dia del seminari, principalment, primer per recordar, no?, que és una realitat molt important a la nostra, a l'Església, no?, l'existència d'un seminari, d'un lloc de formació, una casa de formació per als futurs pastors de l'Església, no?, perquè l'Església sempre necessita i necessitarà pastors, no?, per celebrar l'Eucaristia, per estar, per acompanyar les comunitats cristianes. És fonamental que tinguem pastors. Llavors, en un primer moment, doncs, és un recordatori d'aquesta realitat necessària per a la nostra Església i després, d'altra banda, per conscienciar, per sensibilitzar, dos aspectes, sobretot. No? En primer lloc, doncs, la necessitat que tenim de vocacions, la necessitat de tenir més vocacions, i després també doncs, de cara doncs, a rebre un cert ajut, no? Un cert ajut a nivell tant doncs, de pregària, no? La pregària ens és molt necessària sempre, i a nivell també doncs, material o econòmic, és una ajuda doncs, que necessitem, no? Doncs, per tot el que suposa portar endavant un seminari o, doncs, o que aquests nois estiguin ben atesos, que tot, no? Que tot pugui funcionar bé, doncs, també necessitem que sigui.
Perquè s'entén que els seminaristes estudien, no poden treballar simultàniament.
Exacte, exacte. És a temps complet des de dediquen a estudiar els caps de setmana, a part del temps que també puguin dedicar a l'estudi, també el dediquen a la pastoral, a estar en parròquies, vull dir que llavors... Però sí, bàsicament, la major part del temps la tenen per estudiar, la tenen per estudiar, formar-se.
Mossèn Gabriel, el lema d'enguany, pastors missioners, què ens vol transmetre?
Sí, ens vol transmetre que... Aquests nois que s'estan preparant el dia de demà seran, no? Seran pastors de l'Església i han de ser pastors missioners. Eh? Missioners vol dir que seran enviats doncs, per una missió concreta, no? Seran enviats per atendre les seves comunitats, les seves parròquies. Vol dir que és una tasca també apassionant, no? Ser missioner és una persona que és creient, no? D'alguna manera, doncs, tots som missioners, no? Tots estem cridats doncs, a portar la bona nova, a portar l'Evangeli a les nostres realitats de cada dia i doncs, d'alguna manera, tots participem d'aquesta missió, no? Aquests nois s'estan preparant per una vocació específica que és ser pastors i llavors pastors que també seran missioners, no? Per portar, doncs, a Jesús portava l'Evangeli i a tota la gent de les seves diòcesis respectives. No? És molt important aquest aspecte de missioners. I que tots som missioners, tots els cristians ho som. Remarcar això, vol remarcar sobretot aquest aspecte.
Sí, perquè abans sembla que pensaven que missioners són els que marxen al tercer món o a veure, al món que sigui, però marxen fora de la seva diòcesi per evangelitzar, per portar la bona nova, etc., per col·laborar en les diòcesis on van, també com a missioners per aquesta tasca concreta. Però ara, doncs, amb això que vostè explica, transcendeix la realitat, perquè en definitiva hauria de ser així, no?
Sí, el sol fet de sentir-nos cridats per Jesús, i això, no? Torno a remarcar que és una cosa que és per tots els cristians, no? Ens sentim cridats, ens revolta una crida, doncs això, i un enviament, i un enviament de dir, mira, aneu i porteu esperança, porteu amor, porteu a tota la gent, no? I això és una cosa comuna que tots en participem i no es pot només limitar a unes persones que van a uns determinats països del món, no, això és, va dirigit i va destinat a tots els cristians, a tots els creients.
Si li sembla, mossèn Gabriel, li proposo que centrem en el nostre seminari diocesà. Quina és la realitat actual?
La realitat actual és que tenim 4 seminaristes. Un d'ells està a l'etapa d'estar fent el segon any, diguéssim, de seminari. Està o que en diem a la etapa configurativa o que es fa els estudis de filosofia, que són els que són... Ja diguéssim, per situar una mica, hi ha un primer any, però introductori, que en diem, una mica per situar la persona amb el que és la vocació i el que significa el camí al sacerdoci. Després venen 2 anys d'estudis filosòfics i després 3 de teologia. Llavors tenim un noi que està fent el primer any de filosofia i en tenim 2 que estan al darrer any de teologia. Per tant, ja estan també cap a l'etapa final. I en tenim un altre que està a l'etapa pastoral, que és l'any que ja ha acabat els estudis, està plenament dedicat a una parròquia, doncs agafant també tota una sèrie d'experiència, no?, la vida parroquial, i ja també doncs, a prop, no?, de començar per rebre ja doncs, ordenació diaconal, no?, que és el primer que reben abans de la sacerdotal que ve més endavant. Sí.
La procedència d'aquests nois són catalans, són d'aquí de la seu o són de fora? D'on provenen?
Sí, tenim dos nois de Colòmbia, un provinent de Colòmbia, un altre noi provinent de Filipines i un altre noi que prové de la zona de Múrcia, de la zona de Múrcia. Llavors, aquest és l'origen de tots quatre.
S'integren bé aquí, perquè clar, cap d'ells és català. Quan arriben aquí, clar, el català l'aprenen de seguida, però s'acaben integrant, perquè la procedència de Colòmbia, Filipines i Múrcia és ben distant d'aquí.
Sí, ells necessiten, no?, aquest temps d'adaptació, perquè són molt de realitat, doncs la llengua... És a vegades pensen que arribar a Espanya, a París, és fàcil, perquè no, amb el castellà és clar, és veritat que tots ens entenem, no, amb el castellà, però han d'aprendre la llengua del català, també. I llavors també cosa es suposa un esforç, es suposa un esforç al canvi cultural, també, perquè vulguis que no. Hi ha importants diferències culturals i sí que els suposa un temps d'integració i d'esforç, no?, per part d'ells, però estem contents, perquè ells venen amb una actitud generosa, amb una actitud oberta, predisposada, i trigaran una mica més o una mica menys, però hi ha un moment que ja se senten molt, molt a gust, no?, amb la realitat d'aquí. Es fa molt d'aquí.
I la integració en la pastoral de les parròquies, quan s'escau de fer-ho, també se senten ben integrats i són acollits per la comunitat parroquial?
Sí. A més, a les parròquies els hi fa molta il·lusió, doncs, tenir un seminarista, no? I tothom se n'alegra, és una cosa que tots preguen per ells, no? Estan molt contents. La veritat és que ells es troben, no?, realitats parroquials, ells es troben molt, molt a gust i molt acollits, eh? I la gent respon molt bé quan hi ha un seminarista, doncs, participant de la vida de la seva parròquia.
Li demanarien si vostè creu que ara que s'estan escoltant a través de les zones radiofòniques volgués transmetre algun missatge als nostres oients sobre aquest dia del seminari, si ha hagut alguna cosa.
No deixa de ser un missatge que cada any, no?, o de cada any es transmet, perquè és el més important el que sabem aquesta jornada, no?, que deia abans, no? En primer lloc, doncs demanar la col·laboració i l'ajut de tothom a nivell d'aquesta pregària que tots necessitem perquè hi hagi sobretot més vocacions, perquè hi hagi més nois, doncs, que vulguin seguir aquest camí que suposa, la societat d'avui suposa, és una decisió que no és fàcil, una decisió valenta, però necessiten per això del suport i necessiten també d'aquesta força que dona la pregària. Després també, doncs, demanar aquest ajut, aquest suport material econòmic que també necessitem, no?, pel sostent i pel dia a dia de la vida del que suposa, no?, la vida del seminari, sobretot aquestes dues coses, i també aquesta consciència, no?, de que necessitem a les nostres comunitats parroquials, que necessitem nois que diguin sí a Jesús, que vulguin ser pastors, missioners. Tant de bo en tinguem més, no? Doncs que tots ens conscienciem una mica d'aquesta necessitat.
Parlem del tema de les famílies cristianes. Vostè està convocant la gent i ho fa molt bé i ho ha de fer. Però tots sabem que avui dia, malauradament, en molts llocs està decaient no la fe, però sí l'assistència a les celebracions, i potser tal vegada això també indica que en les famílies tampoc no hi ha un caliu espiritual, un caliu de vida de família creient que va a l'Eucaristia però que també transmet als fills l'Evangeli o amb les seves actituds, amb la seva fe. Clar, si això es dona cada vegada menys, pel que sembla, com aquests joves on han de trobar el caliu per òbviament, Déu parla quan vol, ja ho sabem, Déu convoca quan vol, es dona la vocació quan vol, però si hi ha un ambient que ho propicia, potser seria l'ideal, no?, que les famílies hi hagi aquesta col·laboració. Li sembla?
Sí. De fet, de l'escassetat vocacional, jo diria que la gran causa és aquesta, no? Doncs que la vida de fe, la vida cristiana, doncs s'ha perdut molt en les seves arrels, no?, que és el que és la vida familiar, no? O no has viscut amb prou intensitat com perquè un senti que pot dedicar la vida a allò, no? Sí, és un treball multifactorial, aquest. No és un tema de dir només hi ha d'haver només de dir hi ha d'haver més vocacions, més nois disposats, hi ha d'haver més, no? Perquè esclar, vull dir, això demana d'un treball doncs, d'evangelització intens, de tenir famílies, no? De tenir famílies creients i que creixin en la fe, d'acompanyar molt, acompanyar. Surten joves, que tenen les seves inquietuds i a vegades ara es dona cada vegada més el fet de les vocacions tardanes o de conversions, no? Doncs persones que, bueno, doncs que han donat un tom a la seva vida, llavors han descobert més la fe, han descobert més a Crist, i llavors, moltes vegades les nostres vocacions a moltes vegades provenen d'aquí, no? D'aquest tipus de conversions. Vull dir que és veritat que Déu segueix cridant, ara és clar, vull dir, no hem de renunciar a aquest treball, que dic jo, multifactorial, que és, bueno, que és, diguéssim, com el que permetrà que hi pugui haver doncs una revifada vocacional.
A títol de curiositat, els seminaristes que han passat pel seminari diocesà d'Urgell, on han trobat la vocació? On han...
Sí. Bueno, ells concretament ja venen d'ambients bastant cristians, ells els que tenim aquí nosaltres, perquè venen de realitats Colòmbia, no? Un país doncs, que es manté la fe molt viva, Filipines el mateix, el noi de Múrcia que també ja ha estat en comunitats cristianes doncs bastant, ja des de bastant jovenet, no? Per tant, ells, sí que és veritat que ells se'ls hi nota, no? Que tenen aquesta vivència cristiana ja des de sempre, no? Cultivada.
O sigui que pròpiament també el cultiu d'aquesta vocació els hi ve de la família, que és el que volíem dir. No?
Exacte,
Són casos concrets de que venen de la família.
Exacte,
no?
sí.
I del món universitari també s'han trobat, actualment el curs actual, sinó anteriors cursos, algun jove que en la universitat doncs, o en l'institut ha manifestat aquesta vocació?
Sí, de tant en tant hi ha algun noi que expressa les seves inquietuds. Normalment sempre és veritat que sempre acostuma a ser nois que ja d'alguna manera ja formen part d'algun grup cristià o ja són actius en una comunitat parroquial, no? Vull dir, sempre hi ha un cert vincle ja, no? amb la vida de fe, amb l'església, normalment sempre hi ha aquest vincle, no? Sí, i ho veig jo que també estic al seminari interdiocesà, també ho veig amb bastants nois, no? que han estat universitaris, que sí. Han estat a l'institut i que, bueno, que és en aquests ambients que s'ha desvetllat la seva vocació.
I potser alguns també amb carrera acabada,
també,
segurament,
sí,
també, és dona.
També, i ja, sí.
D'acord, doncs, mossèn Gabriel Casanova, rector del Seminari Diocesà d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà, li agraïm moltíssim aquesta col·laboració, aquesta explicació sobre el dia de seminari que, com hem dit, celebrarem el proper dimarts, dia 8, festivitat de la Immaculada. Gràcies pel que ens ha explicat i pregarem perquè aquest dia realment sigui un regal de Déu per a tots nosaltres i per les nostres comunitats cristianes.
Moltes gràcies.
I enhorabona per la tasca.
Gràcies a vosaltres.
I ara ja toca la secció darrera del programa, que és preguntes que ens fem sobre, i tenim una d'aquestes preguntes que passarem a un entès en la matèria que li preguntarem. Concretament aquesta nit hem convidat mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell, a qui saludem. Bona nit.
Molt bona nit.
Gràcies per la seva disponibilitat a respondre les moltes preguntes que tenim sobre catequesi.
Sí, n'hi ha moltes.
Anirem insistint.
Molt bé. Doncs, intentarem respondre'ls totes.
A veure, doncs, la que tenim avui per a vostè és catecisme i catequesi. Estem parlant del mateix?
Ah, bona pregunta, perquè catecisme i catequesi. Jo suposo que molts oients deuen... quan ells van anar al que ara nosaltres anomenem catequesi, ells anaven a doctrina.
Clar.
Les persones potser més grans deuen dir: oi, nosaltres no dèiem anem a catequesi, nosaltres anàvem a doctrina. I jo, per exemple, d'infant, jo anava a catecisme.
Catecisme.
Anomenàvem més catecisme. I ara anomenem més catequesi.
Sí. Llavors, fa temps per això,
ja,
no?
Fa temps, sí. Però no estem parlant de coses completament no posades, evidentment que no. Però sí que són paraules que indiquen molt l'accent, l'accent del que es fa a la sessió de la catequesi. Quan es parla molt de doctrina, ja entenem continguts, bàsicament continguts. Per què? Doncs perquè era el que més convenia en aquella època, i sobretot perquè en la família, en l'àmbit social, la religiositat es respirava i es vivia molt diferent d'ara. Llavors, la catequesi no necessitava tant subratllar o treballar més la dimensió celebrativa de vivència de la fe, perquè a casa s'aprenia a resar, a confiar en Déu, no? I és tot. Després passa el catecisme, que ja vol dir que comença a haver-hi uns materials, i comença a haver uns materials de continguts a l'hora de treballar. Ja parlem molt de la catequesi, no? Perquè ja sabem que intervenen molts elements en l'això de la catequesi. Per tant, diria, catecisme i catequesi no són qüestions completament oposades, però sí que el catecisme, com a llibre, el catecisme és un llibre, nosaltres diem el llibre de la fe, on tenim els continguts de la fe, per entendre's. No? L'altre són materials catequètics, no? Que si fan una sopa de lletres buscant el número, el nom dels 12 apòstols, per dir-ho, no? Això són activitats que han d'ajudar a aprofundir, no? Però activitats que també han d'ajudar no a aprofundir únicament els continguts, sinó també la vivència de la fe o la celebració litúrgica o la pregària, no? Però és important tenir el llibre de la fe, però no és l'únic que tenim. No, la catequesi no només aprenen el que es diu en el catecisme de l'Església Catòlica adaptat a la seva edat, sinó que hi ha molts altres elements que formen part de la catequesi, i sobretot la paraula de Déu, diguem-ne, la paraula de Déu, la fe, l'Església, el que l'Església ens transmet en la tradició de l'Església, que és recollida en els catecismes, és tot el que hem de tenir present a l'hora de fer l'acció de la catequesi, perquè no són opinions del catequista. Sí que la vivència del catequista, però el que el catequista ha de transmetre és el contingut de la fe que recull el catecisme.
D'acord, doncs moltíssimes gràcies per aquesta resposta. Ha quedat molt clarificat la diferència, sens dubte, i també la similitud i el que hi ha a la catecisme i a la catequesi. Moltíssimes gràcies de nou, doncs, mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell, i fins la propera.
Fins la propera. Bona nit.
Amb la secció Preguntes que ens fem sobre, tanquem l'edició d'aquest dijous d'Església d'Urgell. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ja saben que, si ho desitgen, els esperem dijous vinent, que tornarem a oferir-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Salutacions de l'Àlex Alsina, que ha aportat la part tècnica, i de Maria Marín en la direcció, producció i presentació del programa. Que acabin de passar una bona setmana. Cuídense molt. Adeu-siau.